Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom.
Bon dia. Torna la tranquil·litat i el sol al Baix Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui dijous 5 de juny del 2025. Avui al Supermatí expliquem que Mazzoni anuncia el seu retorn amb un nou disc i posa data a la seva tornada als escenaris. A la Bisbal, la Fàbrica Brava farà un salt endavant amb nous espais de creació i un estudi professional. I Torroella s'omple de màgia aquest cap de setmana amb una nova edició del Festival Internacional de Màgia. Palafrugell, mentrestant, debat com ha de ser el transport públic en el futur, en una trobada ciutadana, i també us explicarem que la Bisbal invertirà 75.000 euros en convertir Can Formatger en un espai comunitari. També parlarem d'una donació que ha rebut el Museu de la Pesca de Palamós o de les empreses gironines que han rebut la certificació Biosfer pel seu compromís amb la sostenibilitat. Avui ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Abans d'ampliar totes les notícies, és moment de conèixer el temps que hem d'esperar per avui. Isaac Vilà, bon dia.
Bon dia, com anem?
Comencem preguntant si hi ha alguna novetat al cel d'avui.
Poques novetats al temps esperem avui dijous al Baix Empordà. Avui farà molt més sol que estarà acompanyat per núvols alts i inofensius. A la tarda els núvols augmentaran una miqueta més, com acostuma a passar totes aquestes tardes d'estiu, i deixen el cel mig ennuvolat però sense pluja. Continuarem amb humitat alta a tota la costa, amb sensació de xafogor que es notarà de valent. A la nit també ens costarà una mica conciliar el son perquè la temperatura, sobretot al litoral, li costarà de baixar d'aquests 20 graus. La temperatura no variarà gaire o pujarà una mica respecte a ahir, sobretot la diurna, amb valors de 25, 26 o fins i tot 27 graus a l'interior, més baixes a la costa. La mar de fons de les últimes hores anirà millorant al llarg del dia, per tant, situació marítima cada cop millor, amb una mica de vent de garbí a la tarda.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Avui al Supermatí entrevistarem Elena Montiel, que és la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, per parlar de la programació d'activitats per posar en valor la diversitat sexual, afectiva i de gènere aquest mes de juny. I avui, com cada dijous, parlarem de les estrenes de cinema i sèries amb l'Ignasi Arbat. Això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia, Dani.
Carla Saló.
Hola, bon dia.
I Oriol Bernà.
Hola, bon dia a tothom.
I jo mateix, que sóc en Dani Cortés.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Dijous 5 de juny del 2025, 8 i 3 minuts. Mazzoni anuncia el seu retorn amb un nou disc que publicarà al setembre.
El gener del 2024 va anunciar una pausa temporal i ara ha anunciat el retorn a través d'un videocomunicat que ha publicat a les xarxes socials.
La fàbrica de creació Brava de la Bisbal viurà aquest setembre un moment clau. La Brava Arts Weekend, que tindrà lloc al cap de setmana de la Diada, el 13 de setembre, servirà per inaugurar la segona fase del projecte cultural, en ple creixement des de la seva obertura l'any 2023.
Segons va explicar la directora Natxa del Piano en una entrevista al Supermatí, aquesta nova etapa inclou la creació d'un centre musical de primer nivell. L'espai comptarà amb un estudi de gravació professional i un gran croma per la producció audiovisual.
Torroella acull aquest cap de setmana la 13a edició del Festival Internacional de Màgia. Del 6 al 8 de juny, la vila s'omplirà de talent nacional i internacional amb espectacles de màgia gratuïts i de pagament.
Durant 3 dies, la màgia es viurà als carrers, a les places i als principals espais culturals del municipi. El director del festival, Àlex Brull, va passar ahir pel Supermatí i va destacar que la programació d'aquest any inclou propostes per a tots els gustos i edats.
La Plataforma per la Mobilitat de Palafrugell planteja com hauria de ser el transport públic del municipi en una trobada al Museu del Suro.
Pau Lledó i Marqueres han explicat com s'haurien d'unir els diferents nuclis del municipi i quines parades serien les més útils. Afegeixen que els anys 1999 i 2000 es va fer una prova pilot, però des de llavors ha augmentat la població i el nombre de vehicles.
A la Bisbal, la reforma de Cal Formatger es farà amb una inversió de 75.000 euros.
L'objectiu del projecte és transformar aquest espai en un centre de referència per a activitats comunitàries i culturals. Les obres afectaran una superfície d'uns 700 metres quadrats i el projecte inclou la construcció d'un escenari, la instal·lació d'aigua potable i electricitat, un nou sistema d'il·luminació per a activitats nocturnes, la plantació d'arbres per generar ombra i un paviment drenant per millorar la gestió de l'aigua de la pluja.
La reforma de Cal Formatge de la Bisbal es farà amb una inversió de 75.000 euros, això ja ho he llegit. Passem a la següent notícia. Més de 70 empreses de les comarques de Girona reben la certificació Biosfer.
S'han reconegut projectes que redueixen el consum d'aigua en hotels, redueixen la lumbàlgia entre els treballadors o que netegen el fons marí de plàstics.
Ah, mira. I el Museu de la Pesca de Palamós ha rebut a finals de maig la donació d'un conjunt documental que suma 186 pàgines amb documents que van des del 1945 fins al 47. I són importants perquè estan vinculats a l'activitat de la Federació Nacional d'Indústries Pesqueres.
Aquest sindicat va mantenir la seva activitat a l'exili després de la Guerra Civil. El conjunt conté, sobretot, actes de reunions, circulars i informes sobre la situació del sector pesquer en aquell període. Un dels textos més destacats és l'informe sobre la creació i desenvolupament de la col·lectivitat del Sindicato de la Indústria Pesquera de Palamós.
El Bons celebra aquest dissabte el Mercat de l'Oli i Vins.
L'activitat es farà durant tot el dia al recinte del local social del municipi. Els visitants hi trobaran una selecció d'olis premiats en diferents concursos de Catalunya i de les Borges Blanques. Es podrà també adquirir oli de les varietats Arbequina i Argudell de l'Empordà.
La Fundació Cuixart dona veu a Maïs Jorba, l'única artista plàstica que va treballar colze a colze amb Cuixart, Modest Cuixart, en una exposició que alhora és un homenatge, un diàleg i una reivindicació a la seu de la Fundació Cuixart a Palafrugell, coincidint amb el centenari del naixement de Modest Cuixart. L'Espai Cuixart acull l'exposició de Maïs a Modest. I d'avui d'aquesta exposició parlarem avui al Supermatí, també.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant força coses. Per exemple, que Donald Trump prohibeix l'entrada als Estats Units a ciutadans de 12 països, entre ells Afganistan, Eritrea, Iran o Haití, per motius, diuen, de seguretat nacional. També hi haurà restriccions parcials a 7 estats més, com Cuba, Laos o Venezuela. Pedro Sánchez ofereix 4.000 milions d'euros per impulsar un acord d'habitatge a nivell estatal i intenta seduir així els presidents autonòmics del PP. A la conferència de presidents autonòmics que es farà divendres a Barcelona. I tensió hi ha a Madrid en una compareixença de l'exmilitant socialista acusada de ser la que de buscar embolics al voltant de la unitat de contra la corrupció de la Guàrdia Civil, etc. Doncs bé, Leire Díez, aquesta dona, va fer una roda de premsa després de dimitir com a exmilitant socialista, negava haver fet gestions per al PSOE, diu que tot forma part d'un llibre que està escrivint sobre les clavegueres de l'Estat, i en aquesta compareixença Víctor de Aldama, empresari acusat de corrupció, va irrompre muntant un xou i acusant Leire Díez de mentir. Més notícies. Els treballadors de Freixenet desconvocaran la vaga després de 9 dies. Empresa i sindicats acorden limitar els acomiadaments a 154 persones amb indemnitzacions de 50 dies per anys treballat i opcions de prejubilació per la plantilla més gran de 55 anys. Hi ha un canvi important en la selectivitat. Les faltes d'ortografia només restaran punts als exàmens de català i castellà, amb un màxim de 2 punts per descompte. En la resta de matèries, les faltes d'ortografia no descomptaran. Les 8 i 8 minuts. El comentari d'avui és el de l'editor Xevi Cortadelles.
Els millors enemics de l'home. Es diu que el gos és el millor amic de l'home, però n'hi ha que s'estimen més tenir un gat. I n'hi ha encara que ni un gat ni un gos i que tampoc no volen tenir amics. Entro a la xarxa. S'ha encetat una discussió a Facebook perquè en un aparcament de la Bisbal algú va aparcar el cotxe en un lloc reservat per a invàlids. Algú altre ho va veure, va fotografiar-ho i va posar la foto al Facebook. El comentari que hi afegia no era gaire amable. La resposta de la persona propietària del vehicle encara menys. Com que Facebook opina tothom, veig que els comentaris sobre aquest fet han anat pujant de to per totes bandes. Insults, desqualificacions, amenaces... Quan començarà la guerra? En teoria, totes les plataformes com Facebook, X o Twitter, o la plataforma que vulguin, es van fer perquè la gent es pogués expressar i comunicar. Sovint, però, s'han convertit en un campi que pugui. No sé dir-los gaire res de TikTok perquè no hi entro mai, però sí que tot sovint sento que caldria protegir més la mainada perquè TikTok té el seu risc. Un dia abans d'aquella disputa a Facebook parlo amb un botiguer, també de la Bisbal, sobre uns incidents que hi ha hagut molt a prop de la seva botiga. Em pregunta d'on ho he tret. Li contesto que d'un digital local. Doncs així no en saps gaire res, em diu. I tal com em parles, sembla que sí, que ja hem entrat a la guerra, que els joves són molt més impertinents, maleducats i agressius que no pas abans. I quan dic abans, vull dir sempre. Que no hi ha gaires perills més grossos al món que ser botiguer o sortir als carrers de qualsevol poble. No dic que aquell home no tingui raó. Jo què puc saber? Com tanta i tanta altra gent, però constato dia sí i dia també que avui l'agressivitat és molt més a flor de pell que mai, que tothom crida i crida i que està disposat a barallar-se per qualsevol cosa. Acabem d'entrar al mes de juny. La calor ha arribat una mica abans. Els turistes comencen a desfilar cap a aquesta meravella de massificació que són alguns punts de la nostra costa. I cada cop més tot el país, perquè avui hem arribat a una situació que quan algú parla de l'Empordà, així, anar, jo ja tremolo. I qui diu l'Empordà també vol dir Barcelona. Ens emplenem la boca dient que volem fer activitats sostenibles, que volem desestacionalitzar el turisme, dient que volem ser amables, respectuosos i sobretot solidaris. El fet cert, però, és que els nervis són cada cop més a flor de pell i els egos. I qui diu nervis vol dir també impaciència, crits i baralles. Potser sí que el millor amic de l'home és el gos. L'home, però, no es pot pas dir que sigui el millor amic de l'home, francament. I tampoc no es pot pas dir que no ens portem tots cada vegada més com si ens fóssim gats enfadats. O és que ja sempre hem estat així, que ara, entre la massificació, la calor, els nervis, els egos, ens anem traient les caretes.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
De seguida parlem de les activitats que estan organitzant a Calonja durant aquest mes al voltant de la diversitat afectiva, sexual i de gènere, i també parlarem de cinema i sèries amb l'Ignasi Arbat, però abans Village People, Can't Stop the Music.
Take the
Acabem d'arribar a un quart de nou del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni organitza una vintena d'activitats culturals, lúdiques i educatives aquest mes de juny per posar en valor la diversitat afectiva, sexual i de gènere a la Costa Brava. Per parlar de tota aquesta programació, avui ens visita al Supermatí la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, Helena Montiel. Bon dia. Bon dia. Disculpe, que no la sentíem. Ara sí, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Quines són les activitats que voldrien destacar d'aquesta iniciativa i com neix totes aquestes activitats culturals, lúdiques i educatives al voltant de la tolerància, la diversitat?
Bé, n'hi ha moltes i s'eixamplen al llarg de tot el mes de juny. Del que ens estem més orgulloses és que és una programació que està adreçada a tots els públics, des d'infants amb contacontes fins a adults, amb espectacles de teatre, presentacions de llibres, xerrades, fins a famílies, amb un caire més divulgatiu o més d'ajuda a les famílies que tinguin inquietuds en relació a aquests temes amb els seus fills. I també hem involucrat els joves, escrivint el manifest amb uns tallers, pintarem murals amb l'àrea d'esports, s'hi han involucrat totes les llibreries, bueno, és supertransversal. I, però, bueno, com a top ten, no? com a cosa més destacada, doncs ens fa molta il·lusió el Vespre Drac, no? Que és el 27 de juny a Sant Antoni, doncs farem un petit Pride a la Costa Brava.
Ah, que apunti tothom de Sant Antoni.
Com?
Que ho apunti tothom de Sant Antoni, que s'ho apunti
això. Que ho apunti tothom de Sant Antoni i Rodalies, convidem a tothom. Sí. I, bueno, serà el dia que llegirem el manifest, no? Que durant aquest mes els joves de l'Estat Jove han estat elaborant el manifest, aquest dia el llegirem. I llavors hi ha un espectacle drac amb tres dracs de primera divisió, no?, que venen a fer el seu espectacle. I, bueno, jo, per exemple, que no ho he vist mai, em fa com molta il·lusió veure un espectacle... elles ho defineixen com tres estrelles del drac de primer nivell que combinen humor, il·lusionisme, folklore i estil en un espectacle vibrant i 100% en català.
Molt
I
bé.
Amb un concert final de les Paquites.
Molt bé. Això serà Sant Antoni a on?
Això serà a l'Espigó de l'Amistat.
Molt bé. El dia 27 de juny, ens ha dit.
Sí.
Molt bé.
Sí, sí.
Com neix aquesta iniciativa, sobretot aquest primer Pride de Sant Antoni?
Doncs neix de l'inquietud d'uns joves de Calonge i Sant Antoni, que ens va, bueno, un jove va venir a presentar-nos la seva idea de, ostres, ens agradaria doncs, poder celebrar el Pride, no?, que això és una cosa que poder centralitzar molt a les grans capitals, però no es descentralitza als pobles, i és com, bueno, com, era com una aposta, com una... Bueno, acabat sent una declaració d'intencions, de dir, vale, doncs els pobles a l'Empordà, a Calonge i Sant Antoni, doncs som un poble que reivindiquem i defensem, divulguem i celebrem doncs, que som un poble divers, obert i orgullosament, no? I estrenem l'estiu, a Calonge tenim l'estiu actiu, la campanya d'estiu d'activitats familiars, doncs es diu Estiu Actiu, doncs hem jugat amb aquest nom, no? Estrenem l'estiu amb orgull, que ens va molt bé perquè és com un inici de festa.
Com neix la voluntat des del consistori d'això? Li he preguntat la voluntat sobre aquest primer Pride, però després tota la resta dels esdeveniments. És el primer any que es fan? Tenen història?
Bueno, no, sí, sí, és el primer any que es fan. Sí que sempre s'ha celebrat el Dia de l'Orgull, no? Igual sí. Que celebrem el Dia de la Dona o el Dia del 25N, però aquest any doncs, ha sigut com una aposta com molt clara, com, i això, no? Que hem involucrat entitats, poble de llibres, altres àrees, no? I és la primera vegada que es fa així d'aquesta envergadura amb una programació tan àmplia i amb una moguda tan gran.
Quines mesures es prendran per garantir espais segurs i inclusius durant aquests esdeveniments?
Doncs també des de l'àrea d'Igualtat també estem implementant els punts lila a tots els esdeveniments així més multitudinaris. El vam posar a l'Onco Music Fest, ara també en posarem a la Nit Drac i a diferents esdeveniments, no?, d'ara fins a final d'any, concerts o festes, i llavors els punts lila són aquests punts de servei, d'atenció, si succeís algun episodi, no?, de... Uh-huh. d'algun tipus d'agressió de qualsevol tipus, o també és un punt de sensibilització i d'educació envers aquests temes.
Com es promou la participació dels diferents grups d'edat i perfils en esdeveniments com aquests?
Doncs mira, ahir vaig passar per la botiga dels fils i estaven les senyores cosint perquè també vestirem els arbres amb ganxet amb la bandera LGTBI, no? LGTBI+. Llavors hem involucrat a tothom, però així és una mica, també som un equip de gent amb totes amb molt bones idees i una mica, doncs per què no li diem a aquesta entitat que porti el bar? Doncs per què no li diem a l'àrea d'esports que ens ajudin a pintar el mural, no? Perquè l'àrea d'esports també és una àrea on hi passa molta gent i on també és un tema molt sensible. Bueno, la biblioteca, doncs jo posaré, tothom s'ha anat com animant, no? La biblioteca doncs farà una oferta de llibres dedicades a aquesta temàtica, tothom, o sigui, és un tema que sembla que no, però a tothom li feia com molta il·lusió de participar-hi. Uh-huh. I llavors hi ha iniciatives que les hem proposat nosaltres i d'altres que ens han vingut ja donades, per això hem acabat fent aquest cartell tan ampli, no? L'Associació de Dones del Baix Empordà també participa. Bueno, el SAI, no m'ho vull deixar, el SAI del Baix Empordà, que és el Servei d'Atenció amb sí. aquests temes, ens farà una xerrada també. Molt divers i molt plural i molt participatiu.
Per tant, hi ha hagut gran col·laboració tant de les diferents àrees de l'Ajuntament com entitats i col·lectius, no?
Correcte, sí.
Hi ha col·lectius LGTB a Calonge? Organitzats com a tal?
No, ara mateix no n'hi ha cap. Uh-huh. Mira, esperem que aquest sigui el primer pas, no?, d'un moviment on tothom tingui ganes d'implicar-se. Uh-huh. Sí, de moment no en tenim cap.
Aquest seria una mica l'objectiu també, no?
Sí. Uh-huh. És això, és fer celebrar-ho, no? Però sobretot divulgar-ho, no? Que tothom entengui, conegui, tingui l'oportunitat de saber tot aquest, bueno, que representa el concepte LGTBI+, no? I això, treballar-ho des del respecte i des de l'educació.
Uh-huh. A partir d'ara què, després, perquè no es quedi tot uns dies i ja està? Com es treballa tota aquesta tolerància, tota aquesta diversitat durant tot l'any?
Bé, nosaltres som una àrea recentment... Sí que l'àrea d'igualtat ja fa anys que existeix, però com una pota més d'una altra àrea més àmplia. Ara som una àrea amb entitat pròpia, no?, amb recursos tècnics i econòmics propis, i llavors estem desplegant tot un seguit d'iniciatives, això, que no siguin bolets el que fem per celebrar els esdeveniments, sinó que siguin projectes o iniciatives que calin i que tinguin profunditat i que, sobretot, que durin en el temps, no? I llavors estem iniciant projectes en diferents línies, com per exemple un treball a l'institut, bueno, i als centres educatius, que ja s'ha fet, però ara mirarem que tingui més durada. També formacions al personal que treballa a l'Ajuntament, formacions a les famílies, formacions a la ciutadania. Bueno, estem desplegant tot el que estableix el nostre pla d'igualtat, no?, al final.
Mm-hmm. Doncs la Diana Montiel és la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, que ens ha visitat avui al Supermatí per parlar de les activitats culturals, lúdiques i educatives que organitzen aquest mes de juny per posar en valor la diversitat afectiva, sexual i de gènere. Quina és la primera de totes, per ja anar-nos apuntant a l'agenda?
La primera, espera que us reviso, és aquest dissabte, 7 de juny, a la Sala Major del Castell, cicle Terra de Lletres, conversa amb Eva Baltasar i Clàudia Rius. Ja veus que són... Caps de cartell, no ens estem de res, eh?
Oh, Eva Baltasar.
Sí, i Clàudia Rius.
Ah, bueno, Clàudia Rius, no l'havia entès aquest. Home, sí, noms importants de l'escena cultural.
Sí, teatre, monòlegs, de tot, tenim de tot.
Molt bé. On podem consultar tota la informació?
A la pàgina web municipal, a les xarxes municipals de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
Molt bé. Helena Montiel, regidora d'Igualtat de Calonge i Sant Antoni, gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres, bon dia.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Doncs obrim l'informatiu i comencem parlant de cultura, diverses notícies que fan referència a la cultura. Per exemple, que l'artista de la Bisbal, Mazzoni, ha anunciat que al setembre publicarà un nou disc. Oficialitza així el seu retorn als escenaris després d'una retirada temporal.
El gener del 2024 va anunciar una pausa temporal i ara ha anunciat el retorn a través d'un vídeo comunicat que ha publicat a les xarxes socials. L'artista Jaume Pla, conegut com Mazzoni, ha explicat que aquest any i mig que ha parat ha aprofitat per crear més cançons que mai, i això ha permès que registri un nou àlbum amb 11 temes que es publicaran a partir de la tardor. Aquest estiu, Mazzoni encara no actuarà, tret de la seva participació en el Festival Ítaca amb el Liverpool Empordanès, i mantindrà el silenci escènic fins a la represa del curs escolar amb la publicació del nou àlbum.
La fàbrica de creació Brava, de la Bisbal, viurà aquest setembre un moment clau. El Brava Arts Weekend, que tindrà lloc al cap de setmana de la Diada, en concret el 13 de setembre. Servirà per inaugurar la segona fase del seu projecte cultural, que està en ple creixement des de la seva obertura l'any 2023.
Segons va explicar la directora Ianatxa del Piano en una entrevista al Supermatí, aquesta nova etapa inclou la creació d'un centre musical de primer nivell. L'espai comptarà amb un estudi de gravació professional i un gran croma per a la producció audiovisual. També s'incorporarà en una sala d'assaig adaptada per a dansa i música, així com una àrea dedicada a residències pictòriques. Aquest desenvolupament es du a terme en col·laboració amb l'empresa local Russonic, impulsada pels germans Bosch, especialistes en producció sonora. L'objectiu és oferir nous serveis per a artistes i creadors del territori i d'arreu.
Bueno, tenim una primícia i és que donarem la nova data del nostre festival de portes obertes on la gent podrà disfrutar de tot el que fem aquí, que és el BAU. I aquest BAU del 2025 és molt especial perquè d'alguna forma el que ve a fer és a inaugurar la segona fase del nostre projecte.
El trasllat del Brava Arts Weekend al setembre permetrà aprofitar la finalització de les obres i oferir una edició especial centrada en la música. La programació es farà pública en els propers mesos. A més, la fàbrica continuarà acollint artistes internacionals. Aquest any hi han passat creadors com l'il·lustrador xilè Only Joc, que ha desenvolupat una col·lecció d'objectes artístics, i l'escenògraf sud-africà Roger Titley, conegut per les seves figures gegants. Algunes de les seves obres es podran veure properament a esdeveniments a Catalunya i a Salamanca.
Aquest any hem tingut diversos artistes, molts d'ells plàstics, però ara acaba de terminar la residència de Only Joke, que és un artista xilè, dissenyador, gràfic, bueno, és il·lustrador, té un món molt especial que ha vingut a fer objectes i ha estat una experiència brutal, que segurament farem una expo sobre el seu treball.
La directora Natxa del Piano avança que el projecte Brava encara té recorregut. Les properes fases preveuen obrir encara més l'espai a la ciutadania, amb nous serveis i activitats per a tots els públics. L'objectiu és convertir la fàbrica en un lloc de trobada creativa obert a tota la població.
La següent notícia que us expliquem avui al Supermatí és dijous 5 de juny del 2025, que són les 8 i 27 minuts, 2 minuts i mig i arribarem a 8:45 del matí. Té aquesta banda sonora.
Durant 3 dies, la màgia es viurà als carrers, a les places i als principals espais culturals del municipi. El director del festival, Àlex Brull, va passar ahir pel Supermatí i va destacar que la programació d'aquest any inclou propostes per a tots els gustos i edats. Un dels plats forts serà la gran gala internacional de dissabte a l'Espai Ter. Aquesta gala reunirà 5 números d'artistes que han estat premiats en certàmens de màgia arreu del món. L'entrada per a aquest espectacle serà de pagament amb preus populars a partir dels 19 euros. La màgia també arribarà a espais singulars de la vila. El Palau Solterra i el Cinema Petit, entre altres espais, acolliran espectacles de màgia de proximitat, on el públic podrà gaudir de números sorprenents en un ambient íntim. Aquests espectacles tindran un aforament reduït d'entre 30 i 50 persones. El festival també aposta per acostar la màgia al públic familiar. A la plaça de la vila hi haurà espectacles gratuïts a l'aire lliure. Divendres actuarà Coco i Coquito, dissabte el mag Roberto Vara i diumenge el màgic Pol. A més, el festival ha preparat un escenari obert perquè qualsevol persona que ho desitgi pugui mostrar el seu talent. Encara que el formulari d'inscripcions ja està tancat, no es descarta que es puguin acceptar noves actuacions durant el cap de setmana.
Tant sí, a l'aire lliure tindrem i espectacles gratuïts a la plaça de la Vila, divendres Coco i Coquito virtualizados, dissabte tenim Roberto Vara, que va ser el presentador de la gala de l'any passat, la mainada en gaudirà moltíssim i nosaltres, els que ja tenim més anys, riurem molt, 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 molt amb ell. I després tenim el màgic Pol diumenge a la plaça de la Vila. Elegància, música, ritme, diversió.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
La plataforma per la mobilitat del segle XXI a Palafrugell ha reunit una trentena de persones per plantejar com ha de ser el transport públic del futur. En una trobada al Museu del Suro han explicat com s'haurien d'unir els diferents nuclis del municipi i quines parades serien les més útils. Afegeixen que als anys 1999 i 2000 es va fer una prova pilot, però que des de llavors ha augmentat la població i el nombre de vehicles.
Un dels impulsors, Marqueres, però afegeix que els últims anys s'ha estancat el nombre de vehicles.
I fins i tot ens va sorprendre, perquè el creixement també de turismes, de cotxes, ha crescut un 35%, però el de motocicletes ha crescut un 125%.
I ara s'ha estancat, els últims temps.
I fins i tot també veiem amb les dades, que això és fàcil de consultar a l'IDESCAT, que la taxa de motorització està estancada. En els últims 4-5 anys no hi ha hagut un increment. Tot i haver-hi, hi ha més gent, però no hi ha més vehicles.
Suposen que la pandèmia ha tingut un pes clar a l'estancament del nombre de vehicles, però destaquen que hi continua havent més d'un vehicle per cada casa. Pau Lledó afegeix que cal planificar com ha de ser la mobilitat del futur, tenint en compte l'emergència climàtica actual.
Parlem sempre també de transformació, transformació del poble, transformació a través de de l'urbanisme, de l'espai públic, de diferents ets i uts que ens ha de permetre doncs poder avançar i adaptar-nos amb algunes coses, com per exemple el canvi climàtic.
L'entitat planteja diferents rutes amb autobusos petits i que uneixin punts d'interès. A part, que tinguin molta freqüència i els usuaris no s'hagin d'esperar. Els impulsors expliquen que el centre de Palafrugell hauria d'estar més pensat per als vianants, però amb l'opció del transport públic. Les cinc propostes que han ideat per presentar-les a les administracions no contemplen limitacions pressupostàries ni limitacions de les empreses que haurien de gestionar-les. Fins i tot es podrien unir poblacions del voltant com Mont-ras o Esclanyà.
Tres línies que més o menys fessin aquest servei entre barris i cap als nuclis. Una altra proposta era de microlínies internes dintre de Palafrugell enllaçades amb busos llançadores cap a les plages i cap a Tamariu, a Llofriu, perdó. Són propostes, llavors, qui en sap realment, els tècnics, els enginyers de mobilitat, urbanistes, els planificadors del territori, són els que han de validar quines són les necessitats i quines són les propostes per resoldre aquestes necessitats.
A part, hi hauria d'haver altres aparcaments a les perifèries perquè la gent hi pogués aparcar els cotxes. Fins i tot plantegen que poguessin ser de pagament a canvi d'una vigilància i un tiquet d'autobús gratuït.
La reforma de Cal Formatger de la Bisbal es farà amb una inversió de 75.000 euros. L'objectiu del projecte és transformar aquest espai en un centre de referència per a activitats comunitàries i culturals.
Les obres afectaran una superfície d'uns 700 metres quadrats. El projecte inclou la construcció d'un escenari, la instal·lació d'aigua potable i electricitat, un nou sistema d'il·luminació per a activitats nocturnes, la plantació d'arbres per generar ombra i un paviment drenat per gestionar millor l'aigua de la pluja. L'alcalde del municipi, Òscar Aparicio, ha explicat que aquesta reforma no només millora un espai físic, sinó que vol convertir-lo en un centre comunitari de referència per la ciutat. També ha destacat que l'actuació s'emmarca en el pla integral del sector sud. El consistori preveu continuar treballant en la reforma de l'interior de l'edifici dins del pla de barris amb l'objectiu de reduir les desigualtats territorials i fomentar la cohesió social. La previsió és que les obres acabin abans de que finalitzi aquest any 2025. El projecte es presentarà de manera pública que avui dijous 5 de juny a les 7 de la tarda a la Ajuntament Vell de la Bisbal de l'Empordà. L'acte comptarà amb la presència de l'alcalde i el tècnic redactor del projecte, que explicaran els detalls de la intervenció i escoltaran les aportacions de la ciutadania.
Doncs pinta bé aquesta reforma de Cal Formatger a la Bisbal. El Museu de la Pesca de Palamós ha rebut, ara a finals de maig, la donació d'un conjunt documental que suma 186 pàgines amb documents que daten des del 1945 fins al 47 i que estan vinculats, per això són importants, a l'activitat de la Federació Nacional d'Indústries Pesqueres.
Les cambres de comerç de Palamós, Girona i Sant Feliu de Guíxols van reconèixer aquest passat dimarts el compromís de 73 empreses del territori amb la sostenibilitat i el turisme responsable. L'acte de lliurament de les certificacions es va celebrar a l'hotel Aromar de Platja d'Aro. Les empreses han rebut la certificació Biosphere, un distintiu internacional que avala la implicació de pràctiques sostenibles en l'activitat econòmica. Aquesta acreditació certifica que els establiments compleixen criteris ambientals, socials i econòmics orientats a un desenvolupament més responsable. Durant la taula rodona, diverses empreses certificades van compartir experiències i iniciatives inspiradores. L'hotel Bellrepòs, per exemple, va implementar un sistema per reduir el consum d'aigua a les habitacions. L'hotel Carlemany ha incorporat millores ergonòmiques per al personal de neteja i prioritza l'ús de productes de proximitat. Custom Sailing distribueix bosses de xarxa entre els seus clients per recollir plàstics durant les immersions i promou la divulgació de la fauna marina local. El càmping Sènia destina part dels seus beneficis a causes solidàries, com la recerca sobre el càncer infantil. Finalment, la gastronòmica aposta per la compra de productes de proximitat i per l'ús d'envasos reutilitzables en la seva activitat diària. El vicepresident de la Cambra de Comerç de Palamós, Carles Arnall, ha destacat que és important que aquestes empreses obtinguin aquest certificat. A nivell europeu és un reconeixement amb molt de prestigi, apunta Arnall. Explica que aquest certificat permet inculcar bones pràctiques i ser més respectuós amb el medi ambient en empreses de l'entorn.
Mira, estem molt contents i creiem que és molt important que les empreses aconsegueixin aquest certificat. Penseu que és un certificat que sobretot a nivell europeu és molt prestigiat. I són, a part del certificat, és un manual de bones pràctiques que ho basa tot sobre la sostenibilitat. I en els moments que vivim, que el planeta està passant el que passa, creiem que les empreses s'han vingut sumant a aquest projecte, és superimportant. I esperem que els pròxims anys cada vegada anin sumant més.
Carles Arnall ha destacat també que cada cop són més les empreses del territori que se sumen a la proposta. Tot i això, espera que en els propers anys cada cop més empreses demanin rebre aquest certificat que es renova cada any.
Aquesta notícia feia referència a l'entrega dels certificats Biosfer. Parlem ara de la donació al Museu de la Pesca. En concret, de l'activitat de la Federació Nacional d'Indústries Pesqueres.
Aquest sindicat va mantenir la seva activitat a l'exili després de la Guerra Civil. El conjunt conté, sobretot, actes de reunions, circulars i informes sobre la situació del sector pesquer en aquell període. Un dels textos més destacats és l'informe sobre la creació i desenvolupament de la col·lectivitat del Sindicato de la Indústria Pesquera de Palamós. Aquest document ofereix una visió detallada del funcionament d'aquesta col·lectivitat en el context de l'exili. El fons va ser preservat per Josep Capella, un pescador de Cambrils que va formar part d'aquesta federació sindical. Capella es va exiliar a França durant la Guerra Civil. Es va establir a la localitat de Saint-Nazaire de l'Adeyrs, molt a prop de Bazeyrs, on va residir fins a la seva mort. Durant dècades, ell i la seva família van conservar aquests documents. El seu nebot besavi, Akira Soto, actualment resident a Viena, va considerar que aquest material havia de ser preservat per una institució especialitzada. Finalment, els familiars de Josep Capella, que viuen a Catalunya, han formalitzat la donació al Museu de la Pesca. L'acte de lliurament es va fer a la seu del museu amb la presència de representants de les famílies Soto i Niuarbó, entre ells el palamosí Francesc Brull. També van assistir la regidora de Patrimoni de Palamós, Maria Puig, el director del Museu de la Pesca i responsable de l'àrea municipal de Patrimoni, Miquel Martí, i la conservadora i restauradora del museu, Núria Teno. Amb l'acceptació de la donació, el Museu de la Pesca es compromet a conservar aquest conjunt documental. A més, el museu l'incorporarà al seu inventari per tal de facilitar-ne l'estudi i la recerca. El centre vol posar aquests materials a disposició dels investigadors que treballen la història de la pesca, el moviment sindical i l'exili republicà.
Albons celebra aquest dissabte, demà passat, el tradicional mercat d'olis i vins del Pont de Pentecosta. L'activitat es farà durant tot el dia al recinte del local social del municipi.
Els visitants hi trobaran una selecció d'olis premiats en diferents concursos de Catalunya i de les Borges Blanques. Es podrà també adquirir oli de les varietats Arbequina i Argudell de l'Empordà. El mercat també oferirà vins de les denominacions d'origen Empordà, Costers de Segre i Navarra, i els assistents podran tastar i comprar els primers vins blancs i rosats de la darrera barema. A més, el certamen comptarà amb parades d'olives grans i farcides, pa, embotits, formatges i artesanies. El Mercat d'Albons és l'última oportunitat de la temporada a l'Empordà per comprar directament els olis a petits productors que habitualment no es troben en les botigues convencionals.
I acabem coincidint amb el centenari del naixement de Modest Cuixart. L'Espai Cuixart de Palafrugell acull l'exposició de Maïs a Modest, una mostra concebuda com a homenatge profund i personal de l'escultora Maïs Jorba, amb qui el pintor va col·laborar durant dècades. Però més enllà de la celebració, l'exposició posa sobre la taula la força creadora d'una de les poques dones que va tenir accés directe a l'univers del cofundador de Dau al Set. Maïs Jorba, ens ho ha explicat a l'Espai Així és la Vida de Ràdio Palafrugell, amb en Rafael Corbí.
Sí, bueno, jo vaig muntar una subhasta a l'Escola Llotja quan tenia 23 anys i entre molts artistes vaig conèixer-la amb ell. I bueno, em va donar la força i l'empenta per seguir treballant, perquè era un món, o sigui, jo feia un tipus d'esmalt doncs, que era difícil, que després em va reconèixer per tota Europa a les exposicions internacionals, però ell sempre em donava la força de tira endavant, no et rendeixis, tu, la teva creativitat, i es veu amb les cartes que tinc exposades allà a l'Espai Cuixart. I llavors sí que va tenir molt altre tipus de col·laboradores, però ja van ser literàries. O sigui, que han tret molts llibres molt bons i de l'obra del Cuixart.
L'exposició ofereix una mirada íntima i colpidora d'aquest vincle artístic.
Sí, és com, mira, és una mica, a mi em va fer molta il·lusió quan em va trucar la Sílvia Arnau, perquè, és clar, em diu, és que tu ets l'única dona que ha treballat amb el Cuixart a nivell plàstic, i em vaig quedar molt, molt astorada, no?, i perquè no n'era conscient, però sí que és com tancar un cercle, saps? O sigui, m'ha ajudat a buscar documentació, informació de tota l'època que vam estar treballant junts. Llavors, a l'exposició hi ha des d'esmalts de la primera època, que són propietat seva, o les ceràmiques amb esmalt que va fer el Cuixart, que llavors es veuen totes les maquetes, els dibuixos, que jo vaig fer, bueno, que vam fer complementàriament, o sigui, ell feia la maqueta, feia l'esmalt, discutia...
Hi ha peces com la Gàbia d'Or, inspirada en la pintura de Cuixart, o una instal·lació, i en la vida de Cuixart, o una instal·lació de 4 metres sobre el maltractament, que connecten emoció, memòria i crítica social.
Llavors hi ha tot, hi ha la Gàbia d'Or, per exemple, que jo la vaig fer els darrers anys ja del Modest Cuixart, que jo pensava que estava tancat amb una Gàbia d'Or, o sigui, que la vaig dedicar amb ella, aquesta petita gàbia, saps? És d'or per dintre, amb un mirall, i per fora està tota erosionada. I després ja, quan vaig tornar de Nova York, ja vaig fer més coses, instal·lacions com més feministes, defensant el món de la dona, però ara una mica...
L'exposició es complementa amb la presentació d'un llibre de memòries en què l'artista recull l'experiència vital i creativa compartida amb Cuixart.
Sí, bueno, en l'exposició hi ha un llibre que és on hi ha... que penso que això és el que queda, aquest llibre, que és tota l'exposició, doncs amb un catàleg llibre, amb textos de la Pilar Giró, de la meva comissària de l'exposició, que és la Marta Dardé, i meu, explicant la història amb el Cuixart. Llavors aquí hi ha moltes...
L'exposició de Maïs a Modest, disponible, es pot visitar a la Fundació Cuixart de Palafrugell.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Doncs sí, parlem de cinemes, parlem de sèries, com cada dijous amb l'Ignasi Arbat. Bon dia.
Bon dia, Dani, què
com
tal?
Com estàs? Molt bé,
molt bé,
i tu?
Molt bé. Bé, tenim aquí una setmana avui de tot. Si et quedes a casa, si te'n vas, propostes molt interessants.
Molt bé. És clar, perquè teniu pont, eh? Molts, tu, per exemple, a Girona hi ha pont.
Pont quan? Jo no
és
pont.
No és festa dilluns? Bueno, perquè...
Jo que sàpiga, no.
Ah, bueno, però a molts llocs és festa dilluns.
Sí, no, aquí treballem, eh?
Ai, vaja. I aquest dilluns no heu fet festa?
No, tampoc.
Ai, pobres.
No.
A Palafrugell vam fer-ho aquest dilluns, però pensava que la resta del país era aquest altre dilluns que ve.
És que ni, ja ho sap, que, o sigui, a Palafrugell és on s'està millor del món.
Ah, no, ja ho sé, però no ets autònom ni res d'això.
No. Jo no... Toca treballar, què hi farem?
Molt bé, doncs parlem de les estrenes d'aquesta setmana. T'he de dir que estem mirant Overcompensating i ens està agradant moltíssim a Prime.
Mm-hmm.
La sèrie aquesta d'en Benito Skinner, molt bé, està bé.
Molt bé, sí. Em sembla que en vam parlar, eh?
Sí, vam parlar-ne... Bueno, de fet, l'estem mirant perquè en vam parlar, perquè si no, no... La veritat, no m'hi hauria posat, perquè aparentment és la típica sèrie d'adolescents, típica sèrie d'universitaris, no?
Clar, és això. Aparentment sembla això, però hi ha alguna cosa més.
Sí.
Uh-huh. Està molt ben feta aquesta sèrie.
Sí, està bé, està bé. Va, anem amb estrenes d'aquesta setmana. Comencem el cinema amb...
Doncs comencem forts amb Ballerina.
En la mitologia eslava, la Kikimora és un espíritu que vive en las sombras.
Sí. Això és John Wick. Veig aquesta, com es deia aquesta, l'actriu?
Anna de Armas.
Anna de Armas, això, la que per mi sempre serà la de l'Internado. la que mora la penúltima temporada.
Aquí, ben spoiler que has fet, qui no l'hagi vist.
Collons, home, estem parlant de l'internado, que ara aviat farà 20 anys.
Imagina't. doncs bé.
Sí, això. És una pel·lícula de l'univers de John Wick, no?
Exacte, aquí és Ana de Armas amb més armes que mai. Aquest seria el titular que ens hem marcat avui.
Callarem un moment, reflexionarem.
Va, un moment de silenci, sisplau.
I tornem a començar, va, vinga, som-hi.
Va, doncs això, Ana de Armas que assumeix el rol, entre cometes, de John Wick. O sigui, John Wick també hi surt aquí, eh? És a dir, hi ha un moment en què Keanu Reeves apareix a la pel·lícula, no és un cameo secret perquè surt el tràiler, val? Per tant, estigueu tranquils. I bàsicament és un argument molt semblant. Si John Wick, la història començava, que per mi crec que la primera continua sent la millor, eh? Perquè té, a més a més, una pel·li que també és història i és una mica més sentimental, entre cometes, dintre del que són unes pel·lis aquestes de fotre estiro i escenes d'acció, no? Li mataven el gos i el tio, doncs, començava una venjança, però bé, vèiem que darrere el gos havia alguna cosa més. En aquest cas és una altra assassina d'aquesta rusca Roma, que és la mateixa organització per la que treballa en John Wick, que li han mort el pare. I aleshores el que fa és investigar a veure qui està, torna a trobar una conspiració semblant, no?, la que pogués trobar John Wick a les seves pel·lícules, i aleshores comença aquesta missió de venjança, s'atura a l'Hotel Continental, tornen a sortir molts dels personatges que hem vist a les pel·lícules originals, per exemple, Angelica Houston, Lance Reddick, que recordem que va morir ja fa un parell d'anys, però que aquesta pel·lícula fa temps que està rodada. També surt el Liam McShane, el Keanu Reeves que hem comentat abans, i tenim actors nous com, per exemple, Norman Reedus o Gabriel Byrne, que apareixen en aquesta pel·lícula, que bàsicament són seqüències d'acció encadenades de lluites, batalles, molts cops de puny, armes a lo bèstia, amb unes coreografies, amb llums, tota aquesta cosa, no?, l'utilització de la música, aquesta manera tan artística de mostrar les lluites i la violència que té John Wick aplicada a Valerina, i la pel·lícula
funciona.
Sí, allò que podíem pensar, bueno, estan intentant esprema, no sé què, perquè vam fer una sèrie que era el Continental, que va ser un desastre, i en aquest cas no, tenim una pel·lícula que està al nivell de les últimes de John Wick.
Molt bé, va, continuem, cinema espanyol ara, no?
Cinema espanyol, una de les pel·lícules que va triomfar al festival passat de Cannes, que es va endur un premi de la crítica, que és Sirat, Trance en el desierto.
Es mi hija.
Sergi López.
Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
Vosotros vais a ir.
Pel·lícula, veig, fet... Clar, pensar que era plataformes, perquè m'ha aparegut aquí Movistar.
No, cinema.
Però és cinema, yeah. és sales.
Sí, acabarà Movistar d'aquí unes setmanes,
val,
però fan una prèvia estrena en sales, tinguin en compte, doncs, que també és una pel·lícula que ha funcionat bé a Cannes i que, per tant, doncs, segurament arrossegarà força gent a veure-la aquest cap de setmana.
I de què va?
Doncs això està dirigida per l'Oliver Laxe, que és un director gallec que aquests dies doncs, ha passat per tots els mitjans. Només li deu haver faltat passar pel supermatí. I haguéssim...
No l'hem tingut aquí, però el demano, si cal, si vols.
Podia haver demanat, perquè jo crec que ha anat a tot arreu aquest senyor aquesta setmana. Doncs bé, és la història d'en Sergi López, que interpreta un pare que, juntament amb el seu fill petit, doncs em van a buscar la seva filla, la germana del nen, que ha desaparegut. I aleshores ells saben que està a Marroc. I se'n van doncs, allà al Marroc, al sud, on hi ha muntanyes, i troben doncs, una rave, on sospiten que allà hi podria ser la seva filla. No, no la troben, però el que fan és anar seguint aquesta gent que ha muntat la rave, perquè es creu que en alguna d'aquestes, de les més espectaculars que organitzaran allà, a mig del desert, doncs, podria aparèixer la seva filla. Aleshores, doncs, bueno, anem seguint a tots aquests personatges, anem coneixent doncs, aquests personatges que estan desconnectats del món, i sobretot aquí el Sergi López, que, com sempre, brilla amb una interpretació més. Vull dir, Sergi López, el que fa, doncs, la veritat és que te'l creus, ho fa molt bé.
Ara podria ser d'una altra manera. Molt bé, i això és sales, però també apareixerà a Movistar d'aquí no gaire.
Sí, no sé quan, però de moment ho podem veure en pel·lícula en cinema.
Molt bé. Anem a Disney, no?
A Disney Plus, sí, i aquesta sí que no és cinema, eh?
Vale.
És Predator Asesino de Asesinos.
A veure, això...
Mi querido hijo, dime por qué luchamos.
És animació, això.
És animació, la primera... Diria que és la primera pel·lícula... Sí, com a pel·lícula és la primera pel·lícula d'animació de Predator.
I, a veure, explica'ns.
A veure, això la dirigeix Dan Thatcherberg, que aquest senyor va dirigir l'última pel·lícula de Predator, que era Prey. De fet, o sigui, quan Disney va comprar diverses franquícies, va comprar Alien també i Predator, que venien de Fox, en aquest cas, i llavors va començar doncs, a crear pel·lícules d'aquests personatges. La primera va ser Predator, Prey, que en aquest cas doncs, la va estrenar només a plataformes, i la d'Alien Romulus, que també la volia estrenar només a plataformes, finalment va anar directament al cinema. El cas és que Prey va anar molt bé, una pel·lícula que tenia una crítica molt bona, o sigui, la veritat és a mi de les millors de la saga Predator, em va agradar molt, que ens situava Predator a Amèrica, però molt abans del que l'havíem vist fins aleshores, que era doncs, a l'època dels indis i tal, no? I es trobava una nativa americana i, com sempre, les pel·lis de Predator s'havien doncs, de matar una a l'altra perquè són una raça de caçadors. I Thatcherberg està desenvolupant o està rodant una nova pel·lícula de Predator que arribarà al novembre, crec, que aquesta sí que l'estrenaran directament en cinemes, no passarà per la plataforma primer. I secretament el que ha fet és rodar un projecte d'animació de la saga Predator, amb un tipus d'animació que és molt guapo, recorda molt a Arcane, per exemple, que ja Arcane també ens recordava les pel·lícules de Spider-Man Into the Spider-Verse.
Sí.
I en aquest cas, com que això de situar Predator en diferents èpoques del temps, doncs en Prey, en aquest cas, doncs va funcionar, va dir, i si això ho fem amb una pel·lícula de tres curts, val? De més o menys mitja horeta cadascun, i ho ambientem en una època diferent. Per tant, tenim el Predator lluitant contra els vikings, a l'època dels vikings, el Japó feudal amb els samurais i a la Segona Guerra Mundial. Aleshores, doncs, són tres històries que composen aquesta pel·lícula d'animació, al final.
I pinta bé o no?
Sí, pinta molt bé. S'estrena demà. És curiós perquè normalment Disney ara estrena les coses els dimecres, si no l'hagués vist, però arriba demà aquesta pel·lícula. I les crítiques que ens han arribat són molt bones. O sigui, com del nivell de la millor pel·lícula de la saga.
Ah.
Però bueno, ja veurem, no? Aquestes coses sempre... Però sí, en tot cas estem davant d'una bona pel·li, eh?
Vale.
I a més, a mi em va agradar molt com ho va fer aquest director de Prey, per tant, jo crec que li ha trobat el clic que potser diríem des de la primera pel·lícula, l'original amb Schwarzenegger, ningú l'havia trobat.
Molt bé. Anem a encara... Això, si no m'equivoco, és cinema?
Sí, és cinema i es diu Mats.
Bébé, franchement, il faut qu'on se calme cette année.
Pourquoi?
Pour que trop la fête, dit-elle.
C'est quoi, d'ailleurs?
Je sais pas. Ok, bébé, je sais pas du tout ce que c'est.
Vas-y, je te suis.
Francesa, ja ho veig. És terror, això, una mica?
Sí, bastant ah, terror.
Una mica molt, vale, perfecte.
És aquest terror extrem francès, no, vale. Que s'anomena. Aquesta pel·lícula va passar pel darrer Festival de Sitges, és d'aquestes potser que arriben una mica tard de l'última edició, la dirigeix i escriu el David Moreau, i això, a veure, per fer-ho ras i curt, és com el rec francès, val? És a dir... és com un tren de la bruixa amb zombis, però fet a França en un context diferent. I la gràcia, bueno, el recurs que fa servir és el pla seqüència. Val? És a dir, anem seguint un personatge que doncs, va per allà conduint a la carretera, es troba una dona allà mig, la recull, sembla que no està bé, però aquesta dona... doncs ja veus que és algú més, no? Està infectada d'alguna cosa. Aleshores se l'endú a casa i aquesta infecció d'aquest nano que se'n va de festa, no? Es canvia a casa i tal, se'n va de festa. Llavors en aquella festa es va trobant a diferents personatges i no sempre seguirem el mateix protagonista. És a dir, la pel·lícula seguirà fins a tres protagonistes diferents. fins que tinguem doncs, al final una visió global de què és el que està passant, que no ho direm, no? Però vaja, sí, és una pel·li d'aquestes d'infectats, de que arriba la policia a un lloc i amb una càmera que no para de moure's.
No m'hi trobareu aquest cap de setmana.
ja m'ho pensava, que aquesta...
I després d'aquesta següent, pel títol em sembla que tampoc hi aniré, però ara m'ho expliques.
Sí, és la casa al final de la curva. A veure.
Os deseamos mucha felicidad en vuestra nueva morada. Salud.
Salud.
Salud. Salud.
Gracias por venir hasta
aquí. I en aquesta casa que està al final de la curva, jo no l'hauria comprat, poder, no?
No, el que passa és que, clar, aquest home quan la compra tampoc ho sabia.
Ja,
no és de terror,
ja.
No és de terror,
no,
la pel·lícula.
És més suspens.
Sí. És un, el tio està allà en una casa i resulta que sí, que hi ha una corba de la carretera davant de la casa on viu i allà hi ha contínuament accidents de cotxes. Tant en tant hi ha accidents de cotxe, en diferents graus. O sigui, hi ha gent que es mata directament o hi ha gent que només queda ferida. Aleshores, ell sempre va allà a auxiliar la persona que s'ha fet mal. I esclar, ha vist imatges absolutament pertorbadores. Aleshores, el tipus comença a desenvolupar un instint d'evitar que es produeixin accidents de cotxe. Aleshores, en principi, ell comença allà a la casa, no? A mirar que la gent d'alguna manera freni abans d'arribar a la corba, però ja veurem que es va obsessionant amb el tema i acabarà afectant a la dona, a la família, i l'obsessió, diguéssim, se li escaparà de les mans.
Oh. No pinta malament, doncs.
No, és un thriller, el Ben Foster és el protagonista i la veritat és que fa una actuació molt guapa en aquesta pel·li.
Molt bé, doncs i després havíem de comentar, si sobrava temps, que sobre 30 segons, Strix Crack del Golf a Apple.
Sí, doncs mira, això és que Apple ha volgut fer un Ted Lasso, però amb el golf. Val? El que passa que està molt lluny del que
sí,
és
ja
Ted Lasso.
Sí, ja m'imagino.
Sí, però tot, no obstant això, és una d'aquestes comèdies divertides, entranyables, que ja veus més o menys per on anirà la cosa.
Vale.
Hi ha l'Owen Wilson de protagonista i és això, doncs un fracassat, en aquest cas, en el món del golf, que intenta refer no només la seva vida per una tragèdia personal que ha viscut i s'acaba de separar de la dona, etcètera, i recuperant l'amor pel golf a través d'un nano molt jove que té un talent brutal i que l'anima a convertir-se en una estrella del golf.
Molt bé. Cinemes de proximitat aquest cap de setmana. A Torroella, al Cinema Montgrí, El Comptable 2 i Una Quinta Portuguesa. I a Begú tenim aquest cap de setmana tenim Un Buen Padre. Ja sí que el cap de setmana que ve tindrem Missió Impossible. Suposo que han reservat la sala de Begú per moltes hores.
Molt bé.
Perquè...
Tres, gairebé.
Sí, tres. Amb tres que es fan més llargues. Perdó. Que...
Home!
I després, a Torroella, veig que aquest cap de setmana fan festa, deu haver activitat al teatre i no hi ha cinema. Doncs re, Ignasi, gràcies. Fins la setmana que ve. Algun avançament interessant per la setmana que ve?
La setmana que ve, sí, home, com ensinistrar el teu drac?
Molt bé, ens en parlarem. Perfecte.
Unes ganes terribles.
Molt bé. Doncs va, Ignasi, gràcies.
Vinga, una forta abraçada.
Adéu.
El temps esperem avui dijous al Baix Empordà. Avui farà molt més sol i que estarà acompanyat per núvols alts inofensius. A la tarda els núvols augmentaran una miqueta més, com acostuma a passar totes aquestes tardes d'estiu, i deixen el cel mig ennuvolat però sense pluja. Continuarem amb humitat alta a tota la costa, amb sensació de xafogor que es notarà de valent. A la nit també ens costarà una mica conciliar el son perquè la temperatura, sobretot al litoral, li costarà de baixar d'aquests 20 graus. La temperatura no variarà gaire o pujarà una mica respecte a ahir, sobretot la diurna, amb valors de 25, 26 o fins i tot 27 graus a l'interior, més baixes a la costa. La mar de fons de les últimes hores anirà millorant al llarg del dia, per tant, situació marítima cada cop millor, amb una mica de vent de garbí a la tarda.
Gràcies, Isaac. El Supermatí torna demà, que ja serà divendres. Aquest informatiu comarcal conjunt que fem conjuntament Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital i que també podeu seguir per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Que tingueu molt bon dia, gaudiu del temps que va millorant i això, i demà ja serà divendres. Adéu.